Ràdio Estel. Són les 9 del vespre. RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a RadioEstel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Divina Joventut té la ferma intenció de deixar de ser un club venedor. Aquest és un dels grans objectius, un dels grans reptes que persegueix el Consell d'Administració que presideix Juanan Morales. Després d'anys, molts anys, massa anys, de penúries econòmiques en els que l'entitat verd i negra s'ha vist obligada a desprendre's de jugadors com Guillem Vives, Àlex Suárez, Alberto Abalde o la sortida de Nacho Llobet, entre molts altres jugadors de la casa. A partir d'ara, la història de l'equip bressol del bàsquet espanyol podria canviar per complir i fer un gir de 180 graus gràcies a l'entrada de l'empresa Grifols, que aportarà una estabilitat econòmica més que necessària. Una injecció econòmica que facilitarà l'inici d'una nova etapa amb noves propostes esportives, però també econòmiques, que posin fre d'una vegada per totes a la fugida de talent. Dos exemples d'aquests nous temps són Nicola Provitola i Xavi López Aróstegui, la continuació del primer i la renovació del segon per 4 temporades. Com explica avui l'Esportiu, és un indicador de per on aniran els trets a partir d'ara. Juanan Morales, president del Divina Joventut al Bàsquet al Dia, es mostra moderadament optimista.
Deportivamente la verdad es que soy moderadamente optimista, y en cuanto al tema institucional, bueno, pues seguir el objetivo con el que entramos en el nuevo Consejo de Administración, de intentar estabilizar la peña lo más sólidamente posible, reduciendo todo el endeudamiento financiero. Yo creo que tenemos una marca que es muy potente, que seguramente es superior a lo que estamos consiguiendo ejecutar, y bueno, pues un poco seguir en la misma línea.
També és cert que els taurons de Nou Madrid, Barça o València, entre d'altres, sempre han estat i seguiran estant a la White. Oloren la sang des de la distància quan localitzen un jugador jove de futur. La diferència, però, és que a partir d'ara la penya està disposada a donar guerra, estarà en disposició d'oferir un nou projecte esportiu i també econòmic que faciliti que el talent de casa es quedi a Badalona el màxim temps possible. És a dir, que arriben nous aires a la penya. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al Dia d'avui dimecres amb el José Matoses al control, Xavi Pagant a la producció.
Gràcies, Òscar. Tirem la pilota a l'aire. Comencem una nova edició del Bàsquet al Dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs després de temps d'angoixes esportives, també i sobretot econòmiques, la penya vol fer un gir de 180 graus i passar pàgina al que ha estat la seva realitat durant les últimes temporades, amb l'ampliació de capital per uns 4 milions d'euros garantida i coberta per l'empresa Grifols. El club estarà en disposició d'oferir als seus jugadors de la base i de fora un nou projecte esportiu i un nou sostén econòmic amb el que frenar la fugida de talent, encara que és inevitable pensar que els cants de sirena sempre estaran allà. La primera passa que donarà el club és renovar el contracte de Xavi López Aróstegui 4 temporades més, com explica avui l'Esportiu. Sobre la penya del seu present i també del seu futur, al Bàsquet al Dia hem parlat amb el president Juanan Morales. Doncs amb el president del Divina Joventut, Juanan Morales, del Bàsquet al Dia. Presi, ¿con qué aspiraciones se empieza un nuevo curso 2018-2019?
Con la aspiración de ganar 12 partidos lo antes posible. Así.
En dos meses, si puede ser los primeros dos meses ya, trabajo hecho.
Sí, bueno, no, ahora un poquito más en serio, realmente nosotros estamos bastante esperanzados, creemos que el equipo que se ha juntado, aunque tiene melones por abrir, pues tienen buena pinta los melones, y yo creo que además con la voluntad un poco de seguir la estela del fin de temporada pasada con un básquet muy, muy atractivo para la gente y bueno, pues intentar estabilizar el club tanto desde el punto de vista deportivo como desde el punto de vista institucional, ¿no? y bueno, pues esos son los objetivos para la temporada.
Parece que va a ser así o puede ser así, vistos los últimos movimientos tanto deportivos como institucionales, ¿no?
Sí, deportivamente la verdad es que el equipo, nosotros estamos contentos con el equipo que hemos hecho, pero eso te lo dirán los otros 17 equipos de ACB. Ahora están todos muy contentos, todos nos vemos entrenar y decimos, jo, qué buenos somos. Luego hay que competir y la competición te pone en su lugar, pero bueno, yo soy moderadamente optimista. Y en cuanto al tema institucional, bueno, pues seguir el objetivo con el que entramos en el nuevo Consejo de Administración de intentar estabilizar la peña lo más sólidamente posible, reduciendo todo el endeudamiento financiero, intentando maximizar los ingresos. Yo creo que tenemos una marca que es muy potente, que seguramente es superior a lo que estamos consiguiendo ejecutar, y bueno, pues un poco seguir en la misma línea.
La entrada de Grifols, parece que el futuro está en calma, ¿no? Al menos.
Bueno, nosotros ahora tenemos una Junta General de Accionistas y serán los accionistas los que decidan. Hemos planteado una ampliación de capital que puede ser íntegramente cubierta por los actuales accionistas porque tienen derecho de suscripción preferente, y si no, bueno, pues tenemos un grupo que es Scranton que ellos estarían dispuestos a suscribir el capital no suscrito por los actuales accionistas. Entonces, bueno, esto no nos convierte en un club rico, ni muchísimo menos, pero sí que nos permite trabajar con más tranquilidad, teniendo las herramientas para conseguir hacer una gestión que vaya un poquito más allá del siguiente incendio de mañana, ¿no?
¿El objetivo, la permanencia?
Sí, o sea, vamos a ver cómo acabamos el año pasado. O sea, no podemos ahora vender motos que no son. Nosotros el año pasado estuvimos en posición de bajar gran parte de la temporada y salimos solamente al final.
Si se sigue la línea de los últimos dos meses de la temporada pasada, ¿la peña podría aspirar a algo interesante o no?
Sí, sí, si mi abuelo tuviera manillar sería una bicicleta. Pero, o sea, esto... No, yo creo que es cierto que la temporada pasada acabamos jugando muy bien a baloncesto y... Obviamente nuestra voluntad es seguir jugando bien a baloncesto y ganar el máximo número de partidos posibles, pero seamos conscientes de dónde venimos, seamos conscientes de lo que hemos pasado las últimas temporadas y no nos volvamos locos. Yo creo que evidentemente el primer objetivo a lograr es la permanencia, sufriendo menos que el año pasado. Y todo eso será consecuencia de que el equipo juegue bien. Y si el equipo juega bien, pues ya veremos dónde vamos. Y, por supuesto, poniendo a jugadores de la cantera, metiendo a gente de la casa y, bueno, pues siguiendo fieles a la filosofía que nos ha traído hasta aquí.
De hecho, el patrimonio de la peña en gran parte es ese, ¿no? A diferencia de la política de otros clubes, la peña sigue apostando por la gente de la casa.
Yo no soy quien para juzgar a nadie fuera de mi casa, que bastante tengo con lo de mi casa. Pero sí que es cierto que yo la peña la veo como un legado que hemos recibido el actual consejo de todos los consejos y directivos anteriores que han llegado hasta aquí basados en esa filosofía. Entonces yo creo que nuestra obligación es mantener ese legado para el siguiente que lo coja, siguiéndose un club referencia en formación de jugadores y en dar oportunidades a los jugadores que formamos.
Es pretemporada, pero bueno, primer partido, victoria... Y ante el Barça la 6 y con bajas importantes la peña.
Bueno, yo creo que sobre todo jugando bien, jugando con mucha intensidad, el resultado, todos queremos ganar todos los partidos, y el que diga que no, yo creo que no es muy sincero, pero también es verdad que es un partido de temporada y ya está. O sea, contentos de ganar partidos, pero sobre todo contentos de lo que muestra el equipo, de lo que muestran las nuevas incorporaciones, que se han adaptado muy rápido. Ya tenemos a Quincy Miller aquí también, vamos a ver cómo está y lo que nos puede aportar. Cuando Simon esté recuperado también, pues será una pieza importante. Bueno, yo ya te digo, como te he dicho antes, soy moderadamente optimista.
La respuesta del abonado, ¿cómo la valoras? ¿Puede haber más afición a la de la peña del Divisió del Olímpic de Badalona esta temporada?
Tenemos 13.000 asientos, o sea que tenemos margen para crecer. Yo, evidentemente, todo el que quiera venir a vernos será muy bien recibido. Yo creo que la gente que ha venido a vernos, sobre todo a final de temporada pasada, se lo ha pasado muy bien y tiene motivos para sentirse orgullosos del club. Y a partir de ahí, pues... Yo también estoy agradecido porque nosotros tenemos un suelo de hormigón armado de 4.000 abonados que no nos fallan nunca, que si con nosotros vaya como vaya el equipo. Y luego, bueno, esto es deporte profesional. Cuando ganas todo es más fácil, la gente se anima más y se suma más. Es misión de la peña traer a gente al campo.
Acabo. ¿Cómo afronta el Divina Juventud la Liga Catalana ACB 2018? Semifinal contra el Morabanca Andorra, bueno, ¿con qué aspiraciones imagino que levantar, ¿no? El título es ser campeón de Cataluña.
Bueno, ya lo hemos sido en el pasado y con voluntad de volver a serlo. ¿Con qué aspiración? Ir el sábado, jugar bien, ganar a Andorra y se puede ser el domingo, jugar bien y ganar al vencedor de Barça-Baxi Manresa. Ya está, o sea, esas son nuestras aspiraciones. Pero sobre todo jugar bien, o sea, mira... Yo como jugador siempre he pensado que juegas como entrenas y puedes ganar algún partido jugando mal, pero más que si juegas mal palmes y si juegas bien ganas. Pues el objetivo es jugar bien. Esta competición y todas las que vengan por delante.
Gracias y mucha suerte para esta temporada.
Toda la que sea posible. Gracias.
I recordar que el proper 13 de setembre el club, el Divina Joventut, durà a terme una junta d'accionistes en la qual s'ha d'aprovar aquesta ampliació de capital d'uns 4 milions d'euros amb l'entrada de l'empresa Grífols, que cobrirà tot el capital que no sigui subscrit pels actuals socis. I d'aquí dos dies haurem d'escoltar i escoltarem a Navarro el dia del seu comiat, del seu adeu. Nosaltres, ara avui, hem d'escoltar una llegenda blaugrana.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Perquè a dia d'avui només són 4 els jugadors del Barça de bàsquet que veuen com la seva samarreta penja del sostre del Palau Blaugrana. Aquests 4 mites són Nacho Solozabal, Epi, Roberto Dueñas i Andrés Jiménez. Hola, Andrés, bona nit.
Hola, què tal?
Sou 4 mites del Barça de bàsquet amb la samarreta penjada, però aviat imagino que sereu 5, eh?
Sí, potser m'ho apunta que... Serem un altre jugador que tingui aquest honor, sí.
La resposta no és fàcil, però d'aquests 5 exjugadors, on col·locaries a Juan Carlos Navarro?
Home, jo crec que és clar dir-ho que, de tot, jo crec que és el jugador que ha aconseguit més títols i més rècords per al club, no? Per tant, que... Per molt que hi hagi jugadors que han passat per el club amb una importància clau, jo crec que també ajudi que Juan Carlos, doncs, en aquest sentit, és el jugador que ha tingut més títols i més honors per la samarreta del Futbol Club Barcelona.
És a dir, que és el millor jugador de la història de la secció?
Home, jo em sap greu perquè... que és el seu homenatge, no? Però han passat molts jugadors bons, sí. Però, bueno, podríem dir que si no és el millor, per descomptat que és un dels millors, però, bueno, per mi personalment, en general, sabem que cada posició, etcètera, té les seves situacions, però, home, jo crec que Juan Carlos sí que podríem dir que és el millor jugador d'una manera global que ha passat, sense desmereixer a tots els que han estat.
Sí, faltaria més. Han estat, òbviament, molts anys defensant la samarreta del Barça, 20 anys de la bomba, i per tot plegat es fa difícil imaginar un Barça sense ell, no?
Home, doncs sí, la veritat. A veure, també t'has de dir que, clar, és molt present... Els que han viscut una miqueta això amb un altre jugador, d'alguna manera també passa el mateix. Quan una...
és llei de vida, no?
Quan un jugador tan important doncs ja no està, sembla que això no continua. I serà difícil, no obstant, serà difícil perquè bueno, la secció de bàsquet passa moments complicats i serà difícil doncs, que tot torni una miqueta com ha estat en temps passats. Però, bueno... jo crec que en aquest cas doncs, la veritat és que substituir un jugador quan tens un jugador d'aquestes característiques, substituir-lo jo crec que no és fàcil almenys en uns quants anys, unes quantes temporades.
I arrel del que ara deies, Andrés, la llàstima que Navarro es retiri amb aquest record de les últimes temporades en les quals l'equip, la secció doncs, ha navegat sense rumb i sense competir sobretot a l'Eurolliga.
Sí, això és trist. La veritat és que és trist quan un jugador està tant de temporades i a més tens temporades que guanyes títols, etc. Doncs és cert. Però bueno, jo crec que ara tampoc es tracta, vull dir, de centrar-nos en això, sinó veure una miqueta tot el global i dintre de tot el global. I doncs, Juan Carlos ha tingut unes temporades excepcionals i ha tingut moments boníssims, jo, per descomptat que em quedo amb tot això. Sí.
Amb quin record d'ell et quedaries? O quin partit o quin moment? Què et ve al cap?
Home, jo personalment, com que quan vaig, diguéssim, ser l'última temporada meva de capità, ell va debutar, vull dir que en aquest sentit soc dels que, bueno, almenys, jo, el Roberto també sí que té records amb ell jugant, jo també tinc records amb ell jugant, doncs em quedo amb això, em quedo amb la projecció que era al començament de tot, quan era un júnior, diguéssim, i va debutar en el primer equip, i, bueno, i com ha evolucionat d'aquesta part, el que ja després, sobretot en la part més madura, bueno, tenia 30, 29, 30, que estava el millor part de la seva carrera i era espectacular.
Uh-huh. I el dia que ell del famós debut al Palau, tu ja podies imaginar que aquella criatura arribaria a ser i s'arribaria a convertir en el que es va acabar convertint?
No, jo personalment, vamos, crec que això tampoc, no de Juan Carlos, de cap jugador que després finalment doncs, acaba arribant a ser una estrella, és difícil perquè n'hi ha molts jugadors que en un moment determinat doncs, apunten molt fort. Juan Carlos ho era en unes característiques completes, era un jugador molt ràpid, veia cistella amb molta facilitat, però bueno, també tenia uns hàndicaps, no? En aquell moment era, diguéssim, no era físicament molt fort, però bueno, sí que tenia una mentalitat, era molt descarat. Me'n recordo en aquell moment també, perquè nosaltres teníem el Djordjevic, i bueno, i el mateix una miqueta fins i tot vacilava a Djordjevic en la centera més, que aquesta part, vull dir, d'una manera també correcta, no en plan fantasma, sinó correcta, perquè quan es joga també ha de tenir una miqueta de descaro, no sé si m'ho apunta. Doncs totes aquestes característiques doncs, feien pensar que seria un jugador important, però bueno, ell ha sabut anar pulint una miqueta els seus punts febles i que a mi la part bona, anotadora, triplista, etcètera, doncs, bueno, ha aconseguit doncs, tenir la seva part més forta i evidentment ha arribat a punts que jo crec no jo, sinó inclús, bueno, tots els que estaven a la plantilla o en l'equip en aquest moment tampoc arribava a pensar que tindria la capacitat d'arribar on t'ha arribat, no?
Uh-huh. I la llàstima més enllà de l'adeu de la retirada de Navarro, que com tu deies no hi haurà cap altre, no sortirà cap altre jugador com ell, ni molt menys, però és que el primer equip es queda orfe de jugadors del planter, eh?
Bueno, això és un problema que ha tingut la sessió de bàsquet des de ja fa passant temporades i ara està pagant una miqueta aquestes conseqüències. Ha sigut una mala planificació per descomptar. Perquè que fora d'aconseguir títols, que és quan estàs al Barça és la missió principal, també amb un equip amb la manera tot el Barça, vull dir, ja, hi havia una responsabilitat de tenir jugadors que vinguessin una miqueta de formació del projecte que crees, no? I això, personalment, de la part Pasqual, que a mi em va agradar tota la seva moment que va estar en general, però ahir ja va ser un punt feble i després va anar a pitjor. I espero que, bueno, que no ara, però que sí que tot això s'orienta d'una altra manera, perquè clubs grans com el Barça necessiten jugadors que surtin i que a més la gent s'identifiqui, perquè és l'essència de que després tot això creï un caliu i una sèrie de coses que són importants per un club com el Barça.
Per cert que, òbviament, divendres l'auditori del Futbol Club Barcelona es quedarà petit en la roda de premsa d'acomiad de Navarro. Hi haurà moltíssima gent. Andrés Jiménez estarà allà o no?
Sí, en principi estem invitats. Bueno, ja ara sí que sé una miqueta tot es caminar, però bueno, jo crec que és més que fer que dir-ho quan es presenti tot això, però sí, n'hi haurà també jugadors importants i bueno, una sèrie de gent que estarà, bueno, és el fet de que hi hagi aquesta roda de premsa i una miqueta aquesta comunitat és suficientment important perquè, bueno, tot estigui una miqueta d'acord amb la importància de l'acte. Sí.
És a dir, pel que tu saps i coneixes de com anirà aquest acte, creus que està a l'alçada de Navarro, de la figura del que ha suposat Navarro pel Barça?
Jo crec que sí, jo crec que sí.
Doncs divendres sabrem més coses i, òbviament, sortirem de dubtes. Acabo, Andrés. Escolta, què et sembla aquest Barça 2018-2019?
No ho sé. Bueno, a veure, esperem que vagi una miqueta millor, si és possible, cada temporada, almenys una miqueta millor. Ja no esperem... Bueno, jo no espero concretament que n'hi hagi una cosa, una revolució, però que, mica en mica, doncs, la cosa, almenys, no sigui tan dolenta com... abans de la Copa del Rei de l'any passat i no diguem ja la temporada anterior. No sé, espero que una miqueta les coses vagin fent cada vegada millor i el Barça torni a estar almenys donant la cara, no només en la Liga d'una manera més real, sinó també a nivell europeu, que jo crec que és el que necessitem una miqueta tots, que tornem a estar en el lloc que al Barça li correspon i que ha estat moltíssimes temporades.
Molt bé. Andrés Giménez, mite del Barça, una forta abraçada, i anem parlant al llarg de la temporada que el Bàsquet l'Alia. Una abraçada, cuida't.
Una abraçada a tu i a vosaltres.
Més coses. Avui dimecres, NBA, el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Vinga, som-hi!
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs a finals d'aquest mes de setembre els equips de NBA començaran la pretemporada. La competició, la fase regular, començarà el 16 d'octubre fins al 10 d'abril de 2019. Els play-offs començaran el 13 d'abril i les finals el 30 de maig. L'All-Star se celebrarà el 17 de febrer de 2019 al Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Nord. I en aquest primer dimecres de la sisena temporada de Bàsquet al dia ens queda saludar el nostre home NBA, l'Adri González. Hola, Adri, bona nit.
Què tal, bona nit?
Com ha anat l'estiu?
Tot bé, pilles carregades i amb ganes d'anar a demà d'altre cop.
Hem fet bondat o no?
Sí, hem fet bondat, no ens podem queixar.
Molt bé, i amb ganes, el que deies, eh? Amb ganes que comenci una nova temporada de la NBA, la 2018-2019, en la qual, home, els Warriors, reforçats encara més amb DeMarcus Cousins, tornaran a ser, sens dubte, els grans rivals a batre.
Sí, sens dubte, vaja, i sense Cousins també crec que serien de candidats, per tant... S'ha de veure, no?, com aquesta bomba, perquè al final va ser una bomba estival el seu fitxatge, afecta l'equip, no? Segurament, doncs, fins a Nadal, gener, no el podem tenir a pista. Recordem que encara està recuperant-se d'una lesió, però el fet és veure, no?, doncs, si ja és un equip temible, ja és un equip que hem parlat mil vegades, no?, de com històric, de com de bon joc, de com d'imparable pot arribar a ser, amb DeMarcus Cousins, doncs... És que és inimaginable, no?, el sostre d'aquest equip. Mm-hmm. Falta veure, doncs, l'encaix del jugador, que vingui centrat, que vingui amb bona forma física, però bé, sembla que els Warriors ja no han deixat més al·licients que bé, esperar a passar la temporada i veure, doncs, si, malgrat tot, són imbatibles aquest any, no?
Són dos anells consecutius, tres dels últims quatre. L'alternativa, els Lakers de LeBron,
podria ser. Ja va tenir l'alternativa dins de la conferència, no? Per tant, és complicat saber-ho. Hem de veure primer com funcionen. Tots hem vist, doncs, que aquests Lakers de LeBron, doncs, eren un equip que a priori semblava que li faltava un altre moviment, que li faltava, doncs, acompanyar LeBron amb una altra estrella. I per ara, i jo crec que finalment, doncs, per tota la temporada, perquè es desprèn, no?, d'aquests moviments, lluitaran, doncs, amb els joves, amb el nucli que ja hi havia abans, més a LeBron James. Amb això donarà per combatre els Warriors? No ho sabem. El fet és que era el primer salt de LeBron James a l'Oest. És una circumstància nova i jo crec que, com amb tots els equips de LeBron, realment, doncs, fins a mitjans de temporada, que no es vegi tot el potencial que tenen, no podrem considerar els Lakers un equip per competir per l'anell, per competir a playoffs. Veurem. Està clar que amb l'Euron al cap, doncs, qualsevol que va passar.
I a veure de què són capaços els Thunders de Westbrook, els Celtics, els Rockets de Carmelo o els Spurs de Pau Gasol sense Manu Ginóbili.
Sí, no? Una altra baixa important. Ja, bé, els Spurs mítics doncs, han perdut les seves tres peces, només aguanta l'entrenador, Greg Popovich, i vaja, és una gran llàstima, no? Des de la nostra postura doncs, no podem dir altra cosa que, bé, si Ginobili creu que ja no pot gaudir més del bàsquet i que ha donat el seu 100%, que estem d'acord, doncs endavant amb la retirada i bé, queda doncs, agrair aquesta carrera, admirar, no? Ja no només a Ginobili, sinó com deia, aquests Spurs que comencen, jo penso, una nova etapa pel canvi de plantilla i al final, doncs bé, sempre ens queda el record, no?, d'aquests grans jugadors. Només queda Toni perquè era en peu, però que recordem ha estat firmat pel Charles Hornets per aquesta temporada.
Uh-huh. Et pregunto per Ricky Rubio, diu que, o afirma que està en el seu millor moment físic, també mental, que està molt il·lusionat. Què preveus, què esperes dels Utah Jazz després de la... A veure si són capaços de seguir la tònica amb la que van acabar la temporada passada.
Sí, és... Jo crec que un dels casos d'equip doncs, que té complicat repetir les expectatives perquè l'any passat doncs, va sorprendre molt, no? Aquest any, doncs, amb un equip pràcticament igual i amb ja potser la pressió fins i tot no, de repetir aquesta actuació, com deies, veurem no, si compleixen l'expectativa o si bé doncs, es queden amb un bon paper i simplement doncs, els veiem a play-offs, però bé, recordem doncs, que l'any passat van eliminar el Thunder a primera ronda. Són capaços perquè sabeu que és un nucli molt sòlid, que té jugadors doncs, com Ricky, doncs, que estan en un moment de maduresa molt, molt bo i juguen un bon bàsquet, i que a més doncs, té clar el rol de cadascú i saben doncs, fer un joc en equip que, malgrat no tenir estrelles importants, fet del rookie Donovan Mitchell, doncs, que ja vam veure l'any passat que, tot i ser molt jove, doncs, ja estava preparat per liderar l'equip, doncs no té gran nom, no? I al final, doncs, bé, si fan força d'equip i tornen a jugar igual de bé que l'any passat, per què no veure'ls un altre cop competint i veient fins on arriben.
Uh-huh. I sobre els Memphis, això és el que espera Marc Gasol.
Hem de millorar, estic segur que ho farem, estic convençut, l'equip doncs, ha anat en aquesta direcció i jo també doncs, aportar més a l'equip. L'any passat doncs, va ser un any frustrant, però jo tinc que jugar millor perquè l'equip vagi millor i liderar el projecte.
Com els veus, Adri?
Bé, estic bastant d'acord amb el Marc, no? Al final és una cosa de... un equip que va acabar anant a la deriva en base a lesions, en base a doncs, situacions complicades per l'equip, no? Com algunes discussions internes, com va ser el mateix Marc Gasol, que va xocar amb l'entrenador, finalment l'entrenador va acabar fora. Bé, jo penso que és una temporada per començar de zero, per intentar doncs, assumir que l'any passat va ser un error, que va ser un any doncs, que els Grizzlies van mostrar una cara que no és la seva cara, malgrat l'equip doncs, no ser tan bo com altres anys. Crec que ho poden fer molt millor del que han demostrat fins ara. I bé, penso que el que dic, no? És una temporada per reiniciar-se, per tothom doncs, tornar a il·lusionar-se amb veure doncs, fins on arriba l'equip i amb un projecte més establert i més sòlid i amb els jugadors doncs, ja recuperat relacions i al 100% bé.
Uh-huh. I una temporada...
era seriosa.
També, Adri, per estar pendents de Luka Doncic, el debut de l'ex del Madrid.
Sí, interessant, no? Segurament dels rookies que més interès pot despertar, perquè ja se'l qüestiona una mica, no? Segurament per ser europeu i per no... i perquè tothom li dona molt de rebombori, no? I allà estan units, doncs, encara estan una mica inquiets, no? Sobre el seu rendiment. I que penso, doncs, que pot ser clau perquè els Dallas han fet un canvi a molt millor, no només en Doncic, sinó també firmant a DeAndre Jordan, per tant, és un equip que, malgrat els darrers anys, no ha estat en la zona templada calent de l'Oest, pot entrar i de quina forma no, en aquesta lluita per ser dels 8 primers. Veurem l'encaix de Doncic, veurem doncs, si la franquícia, amb un Dignovic que qui segueix en peu i lluitant, doncs, tindrà ganes no, de competir de nou. I bé, és un dels equips de seguida de NBA, sin dubte.
Uh-huh. I per acabar, Adri, tenim final ja la Women NBA, eh?
Sí, Cidre Storm i Washington Mystics. Més que dos equips, doncs, també podríem parlar de dos noms, no? Subert i Lena Deladon, dues jugadores doncs, que han demostrat un nivell molt alt, i Deladon, sobretot, doncs, que té molt mèrit d'arribar a la final després de lesionar-se pràcticament a les semifinals. Semblava que era una lesió que la privaria de seguir jugant mm-hmm. aquesta temporada, i bé, aquí ja tenim a les finals. Una final, jo crec que oberta, les Storm tenen ja dos títols, Washington Mystics doncs, encara està per estrenar-se. Veurem, divendres començarem amb la primera peça.
Molt bé. I nosaltres, com sempre, cada dimecres, NBA, també Women NBA aquí al Bàsquet al Dia. Adri, com sempre, una forta abraçada, ben tornat i fins la setmana vinent.
Igualment, anem parlant. Bona nit.
I nosaltres que ho deixem aquí perquè no tenim temps per més, donem les gràcies, com sempre, al José Matoses al control, Xavi Pagant a la producció i a vosaltres per seguir-nos. Tornem, demà serà dijous, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.